Ara fa pocs dies, el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que traslladaria l'ambaixada del seu país des de Tel Aviv, on tenen doncs, representació diplomàtica a la majoria dels països, per exemple el nostre, Espanya té l'ambaixada a Tel Aviv. Doncs Trump va anunciar que traslladaria aquesta ambaixada cap a Jerusalem. Volem saber quines conseqüències, quina transcendència té aquesta acció anunciada per Donald Trump, i ho farem de la mà de tot un especialista, en Joan Roura. Ell és periodista internacional de TV3, especialista en Orient Mitjà, de fet ha estat corresponsal en aquestes terres per la televisió pública catalana. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, la ONU, o bé, la comunitat internacional en general, no va reaccionar aplaudint aquesta decisió de Donald Trump, no? Per què?
Bé, doncs perquè directament és una contradicció i vulnera les resolucions de la pròpia ONU. En concret, la 242 i la 338 de l'any 60, després de la Guerra dels 6 Dies, de l'any 67 i l'any 73, després de la Guerra del Yom Kippur, amb què el Consell de Seguretat de l'ONU insta Israel a retirar-se dels territoris ocupats que va ocupar la Guerra del 67. Part d'aquests territoris ocupats és precisament Jerusalem. En reconèixer Jerusalem, tota Jerusalem, com la capital de l'estat d'Israel, doncs de fet el que està fent és reconèixer l'ocupació per mitjans militars que es va produir aleshores. Per tant, no és gens d'estranyar que la comunitat internacional doncs hagi rebutjat, no hagi seguit les directrius del president Trump.
Bé, en principi la solució de dos estats contemplava doncs, que es pogués declarar la capitalitat de Jerusalem pel que fa a l'estat palestí i pel que fa a l'estat israelià. La decisió de Trump, diguem-ne, no avança cap a això.
No, la decisió de Trump, de fet, el que fa és donar un valor d'oxigen a les aspiracions annexionistes del govern israelià, que des de l'any 80 doncs, manté annexionada, insisteixo, il·legalment, segons la legislació internacional, tota la part oriental de Jerusalem Est, on, malgrat una política persistent d'intentar que minvi la població palestina i d'anar ampliant els barris només per jueus que s'estan construint en aquella part de la ciutat, malgrat tot, pràcticament doncs, no han arribat a aconseguir encara una majoria clara jueva en aquest procés que la municipalitat de Jerusalem està intentant portar per erradicar doncs, el que havia estat, òbviament hi havia una majoria palestina allà, i per intentar doncs, que millorar la posició demogràfica dels jueus allà, per mitjans absolutament arbitraris, per exemple, negant permisos de construcció als palestins, afavorint la creació de barris només per jueus en aquella zona, de manera que en aquella part de la ciutat hi ha instituït un règim molt similar al que podria ser un sistema d'apartheid.
Caram. De fet, tenim entès que ara recentment la cimera de països musulmans que es celebrà ahir a Istanbul va proclamar per la seva banda Jerusalem Est com la capital de l'estat de Palestina. Com podem
Bé,
interpretar
això,
aquesta?
Això és una altra. Diguem-ne que no deixen de ser preses de posicions com la pròpia del Trump, no deixa de ser un altre brindis del sol, o sigui, es pot proclamar el que es vulgui, no? El que passa és que la solució del conflicte que hi ha des de l'any 48, ja no des del 63, sinó des del 48, entre jueus i palestins en aquella zona, el que era l'antic mandat britànic de Palestina, doncs només té una solució, i és que hi hagi un acord entre les dues parts. Per tant, tant el fet de que Trump no proclami, sinó que reconegui tot Jerusalem com la capital d'Israel, com que la cimera de països islàmics proclamin que Jerusalem és la capital d'un estat palestí que no existeix, doncs no deixen de ser brindis al sol o preses de posicions amb mostres intencions. Això no modifica la realitat sobre el terreny. I la realitat sobre el terreny és que Jerusalem continua de facto dividida, és a dir, la part oriental, hi ha uns 300.000 ciutadans palestins que continuen vivint allà, sota un règim d'ocupació militaritzat. El sector occidental d'aquella ciutat és en un, pràcticament un 100% està poblat doncs, per ciutadans israelians jueus, i tot i que no hi ha una divisió de frontera, doncs la ciutat continua funcionant en dues maneres diferents, amb l'agravant, i això jo crec que és el més important, que en el sector oriental, a Jerusalem Est, el que han proclamat els països musulmans, que seria la capital de l'estat de Palestina, en allà hi ha 300.000 persones, que són els palestins, que porten moltes generacions vivint allà, doncs aquella gent són considerats per l'estat d'Israel com residents estrangers, és a dir, no tenen la ciutadania d'Israel. Per això estava parlant abans d'un sistema similar a l'apartheid. Es produeix que en una mateixa ciutat, segons l'origen de cada una de les comunitats, doncs en tens uns drets o en tens uns altres, se t'aplica una legislació o se t'aplica una altra. És a dir, que no hi ha una igualtat de drets per tots els ciutadans que viuen en aquesta ciutat, que són 750.000 habitants.
De totes formes, respecte al reconeixement de Donald Trump, el que deies tu, Joan, vull dir, és al final un mer acte formal, i més tenint en compte perquè a Jerusalem Oest, de fet, hi ha l'Knesset, el Parlament i altres administracions de l'Estat, o sigui, de fet, Estats Units...
No, de pròpiament Israel té tota l'administració allà, però, i això és una mica significatiu, potser, l'únic que no s'ha traslladat de Tel Aviv a Jerusalem és el Ministeri de Defensa, que cal dir que Israel és absolutament transcendental. El Ministeri de Defensa, les autoritats israelianes les han mantingut doncs, des de la fundació de l'Estat de l'any 48 a Tel Aviv. Curiositat.
Hi ha alguna via de desembossar, diguem-ne, aquest problema que des de fa dècades doncs, castiga els habitants de l'Orient Mitjà i especialment doncs, aquesta ciutat eterna de Jerusalem?
A veure, de vies, tothom les coneix quines són. El que passa és que no es veu venir que es puguin aplicar ni en el pas immediat ni a mitjà termini, no? tal com estan la situació política ara, molt menys encara des de la nova presidència dels Estats Units. De vies n'hi ha dues. Una és la famosa solució dels dos estats, que és on ha arribat més lluny el que havia estat un procés de pau que se'n va anar, doncs, en fi, és pràcticament inexistent. La solució dels dos estats que consistiria, de fet, en aplicar les resolucions de l'ONU, insisteixo, amb la 242 i la 338, és a dir, que Israel retrocedís a les fronteres de 1967 i es pogués crear un estat palestí a Cisjordània, Gaza, amb capital a Jerusalem. Són tots els territoris que es van ocupar aleshores. L'altra solució, doncs, que és, sembla ser la que s'està forçant, perquè a força d'anar modificant població, a força d'anar colonitzant Cisjordània i Jerusalem Est, doncs cada cop es fa més difícil pensar que en tard o d'hora es pugui, de fet, retirar, ja no retirar l'estat d'Israel, sinó la població jueva que hi ha en aquests territoris ocupats. La segona solució seria, per tant, davant la impossibilitat de que pugui néixer un estat palestí, doncs que allò acabés sent un territori únic del Jordà a la Mediterrània, on tard o d'hora els palestins el que faran ja no és reivindicar un estat, sinó els seus drets civils a dins d'aquest territori, és a dir, tenir la igualtat de drets amb els ciutadans jueus d'aquest territori. El que és la solució, una és la dels dos estats, l'altra és la de l'estat binacional.
Home, aquest estat binacional suposaria una reforma profunda, no?, dels fonaments sobre els que s'assenta l'estat d'Israel, que avui en dia, doncs bàsicament...
No, una reforma profunda no, seria la desaparició de l'estat d'Israel pròpiament dit i entès com a estat dels jueus, que és el que constitucionalment és com es reconeix Israel, l'estat dels jueus. Lògicament, en un estat on pràcticament la meitat de la població que hi ha ara entre el Jordà i la Mediterrània, pràcticament la meitat, són ciutadans, són persones que no són jueves. Per tant, això què significaria és la refundació d'un nou estat, que el nom no sé com seria, no? Però de qualsevol forma no seria un estat dels jueus, sinó que seria un estat dels ciutadans que hi viuen, on cada persona tindria un vot, i per tant doncs, s'aniria doncs, a governs on no es tinguessin en compte doncs, a la pertinença ètnica o comunitària de cada un dels ciutadans. Això és parlar, en el cas de que mai es produís, és en un futur impensable en la situació en què estem ara. Això és totalment inacceptable per l'estat d'Israel, que és, òbviament, qui té la força i el poder de gestionar políticament encara tota aquella zona.
I, a més, un estat d'Israel que, bé, doncs, amb la confrontació amb la veïna Síria i amb tots els moviments a l'Orient Mitjà que s'han registrat els darrers anys, doncs que està més alerta que mai i més reforçat que mai per Estats Units.
Sí, sí, de fet sí. El que passa és que, clar, la força d'un estat no pot dependre exclusivament de les armes, no? La força de l'estat d'Israel es basaria bàsicament en l'acceptació pels seus veïns. És a dir, un estat que s'ha trinxerat darrere un mur que ja té uns 450-470 quilòmetres, que no està acceptat pels seus veïns, que té un 20% de la població dels seus ciutadans israelians, aquests sí, que són palestins, el 20% dels israelians, això molta gent no ho té en compte, el 20% de la ciutadania d'Israel són palestins. O sigui, un estat que demogràficament està tan amenaçat i tan escassament acceptat pels seus veïns, fins i tot Egipte. Egipte, tot i que té relacions diplomàtiques amb Israel, va normalitzar la seva situació amb Israel als anys 70 amb Sadat. A la població egípcia, o sigui, no hi ha moviment, no hi ha turisme, Israel està aïllat del seu entorn. Per tant, la força d'Israel consistiria en la seva acceptació, i l'acceptació de l'estat d'Israel dins el Pròxim Orient passa inevitablement perquè arribi un acord de pau, un acord de compartir el territori d'una manera o una altra, doncs amb els altres, amb la població autòctona que hi havia allà abans de l'any 48, que no són altres que els palestins.
Joan Roura, periodista de TV3, expert en l'Orient Mitjà, avui amb ell doncs, ens hem apropat a la problemàtica de l'Orient Mitjà i de Jerusalem després de l'anunci de Donald Trump, doncs que traslladarà l'ambaixada a aquesta ciutat discutida entre palestins i israelians i que segons doncs, la legalitat internacional hauria de ser una mena com de punt internacional, no? com de ciutat franca. O...
Bé, de fet és el que era. En el pla inicial de partició de Palestina de l'any 47 es repartia amb unes altres fronteres que després es van modificar amb la guerra del 48, però es repartia el mandat britànic de Palestina en el moment de la descolonització de Palestina, que havia estat l'imperi otomà, es repartia entre dos estats. Un estat que hauria tingut majoria àrab, majoria palestina, i un altre hauria de tingut majoria poblacional jueva. I Jerusalem quedava el que s'anomenava un corpus separatum, que era sota administració internacional. És tal la importància d'aquesta ciutat, el seu simbolisme, el seu potencial de conflictivitat, que no quedava ni per uns ni per altres. Continuava administrada per l'ONU a l'espera de donar-li un estatut definitiu. I aleshores va acabar d'aclarir massa bé què passava. Amb la guerra, amb l'immediat esclat de la guerra el 1948, només proclamar-se l'estat d'Israel, ja en el període abans ja havia sigut molt conflictiu, amb tota mena de combats, amb la guerra del 48, el que fa, doncs, l'exèrcit jueu arriba fins el més lluny que pot, és a dir, fins a les portes de la ciutat vella de Jerusalem, i l'exèrcit de Jordània, que bueno, allò, recordem que no hi ha hagut mai un estat palestí, sinó que allò va ser administrat, va ser ocupat per l'estat de Jordània, va arribar a les portes, però cap a l'altre cantó de la ciutat vella. La ciutat vella quedava del cantó Jordà, que és allà on hi ha doncs, el Sant Sepulcre, hi ha els santuaris cristians, musulmans i jueus més importants. Allò va quedar al cantó de Jordània. Va ser fins a l'any 67 que Israel, en la nova guerra que va haver l'any 67, Israel va ocupar tota la ciutat, tota la part est d'aquesta ciutat, i després se la va annexionar. Una ciutat que ara el seu terme municipal s'ha expandit aproximadament 7 vegades més respecte a el que era l'any 67 en aquesta maniobra, en el que se'n diu aquesta arquitectura militaritzada que està aplicant Israel, que intenta guanyar una majoria jueva i ampliar al màxim aquest terme municipal per intentar expandir-lo cap a Cisjordània, és a dir, mantenir una política d'ocupació, d'expansió territorial dins del territori que la ONU, les resolucions de l'ONU insisteixen, consideren com a territori palestí.
Sí, de tal manera, com el que deia abans en Joan, doncs que sigui gairebé impossible doncs, constituir un estat palestí.
Efectivament, perquè si poguéssim veure un mapa, doncs es veuria que Jerusalem queda just pràcticament a la meitat de Cisjordània i amb l'expansió de Jerusalem cap a l'est, cap a les colònies de Mahale Edomim i fins al Mar Mort, el que es fa és dividir aquest territori que seria d'un hipotètic estat palestí, que amb la zona del nord, el que els israelians anomenen Samària, separat de la zona del sud de Cisjordània, que els israelians anomenen Judea. I aleshores quedaria tallada per la franja de Jerusalem, impossibilitant la continuïtat territorial d'un estat palestí. Però bé, això és una mica per no callar, perquè de fet a Cisjordània, l'autoritat palestina de Cisjordània té el control civil, que no militar, té el control civil només d'un 40% de Cisjordània. El 60% de Cisjordània continua ocupat militarment per Israel.
Bé, és impossible comprendre les dimensions del conflicte arabo-israelià, però avui ens hi hem aprovat un poquet amb en Joan Roure, a qui li agraïm molt que hagi tingut doncs, aquests minuts per Ràdio Illa, la ràdio pública de Formentera. Que vagi molt bé.
Bon dia a vosaltres.